Vinga, doncs continuem al Planeta Prat amb més temes, i és que aquesta mateixa tarda al Centre de Promoció Social Francesc Palau, perdó, que ho acull al Centre de Promoció Econòmica, que estava aquí llegint un dels col·laboradors. El Centre de Promoció Econòmica acull una xerrada al voltant de la salut, el treball i el gènere, i com el gènere ens afecta, doncs, a la salut i al treball, i aquest cercle com el podem anar trencant poc a poquet, perquè també és una de les coses complicades. Avui ens acompanyen algunes d'aquestes participants. Saludem a la Raquel Galícia, que sí que és de Francesc Palau. Què tal, com estàs, Raquel?
Hola, bon dia, molt bé.
Benvinguda en aquest espai. Suposo que us encaixa molt bé, no? També participar en una xerrada d'aquestes característiques.
Totalment. Quan ens ho vam proposar, vam pensar, aquí encaixem, tenim coses a dir, tenim gent també que pot participar i es pot sentir també interessada pel tema.
Totalment. La Carme Alguacil, que ens acompanya a la tècnica de salut pública. Què tal, Carme? Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
També estem al voltant, no?, del Dia d'Acció per la Salut de les Dones,
sí,
de totes,
senyora,
les activitats que s'hi estan fent.
Exacte.
I aquest és un tema que potser no relacionàvem, no?, el treball, la salut, el gènere, però sí que té una relació molt estreta.
Totalment, Carme. Ben cert.
És per això que heu volgut, no?, suposo, convidar, sí, a aquestes tres persones, a aquests tres perfils.
Sí, ja feia temps que tenia moltes ganes, no?, partint dels determinants socials de la salut, que són les condicions en què les persones neixem i ens desenvolupem. Ja tenim molta teoria i pràctica de que, a més de tenir un equipament sanitari de qualitat al costat, que és superimportant, a més d'alimentar-nos bé, de fer esport, de no fumar i de no beure alcohol, doncs és molt important la feina, les condicions de feina, les condicions de treball, i més important encara a vegades és la manca de treball.
Sí,
i tot,
sí,
això,
sí,
doncs hem convidat a les millors per parlar-ne, a més de l'advocada, que suposo que en una estona també intervendrà.
Doncs saludem també a la Paola Enríquez, ella és tècnica de l'àrea municipal de desenvolupament econòmic. Què tal, Paola, com estàs?
Bon dia.
I crec que tenim per telèfon a l'advocada de l'Acta Cooperativa d'Advocades, a l'Andrea Alvarado. Què tal, Andrea? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Molt bon dia.
Doncs comencem fent una miqueta més l'explicació que començava a tirar endavant la Carme. Jo crec, Raquel, que ens pots explicar de primera mà amb les vostres usuàries del Centre de Promoció Social Francesc Palau moltes vegades com afecta tant el tipus de treball que estiguem duent a terme com el propi ressò que té tan econòmic, no? Perquè moltes vegades estem parlant d'una precarietat absoluta, com quan estem en el punt de la manca de feina, perquè, clar, tot això evidentment ens afecta la nostra salut, no?, a nivell global.
Exacte, i encara molt més quan parlem de dones. Vull dir, realment hem d'estudiar, no?, com és que les dones acostumem a tenir o accedir a feines molt més precàries, parcials, amb menys ingressos econòmics, i com tot això acaba afectant també a la pròpia salut emocional, física, familiar. I bueno, nosaltres des de Francesc Palau sabeu que un dels nostres objectius és precisament aquesta promoció i aquesta promoció social a tots els nivells, sobretot i pensant i focalitzant-nos en dones i en persones més vulnerables. Aleshores, tot això ens agrada contemplar-ho i ens agrada participar i ajudar les dones a poder-se empoderar per poder anar aconseguint, no?, aquestes millores també a nivell laboral. I comentaves una cosa superinteressant, que és precisament la manca de feina, però també el tenir-la. Vull dir, quan un no té feina, és una sèrie d'inputs, no?, que van afectant a la persona i al nucli familiar, però quan un la té i és una feina precària i és una feina, doncs, en unes condicions complicades, doncs també acaba afectant, i molt més ja no parlar-hi de les persones que estan en situació administrativa irregular, que no poden tenir accés a tots els recursos que, bueno, doncs per sort podem tenir accés nosaltres com a estat de benestar, no?
Clar, Paola, vosaltres també aquestes problemàtiques us arriben, no?, i segurament doncs us trobeu amb el tema de les persones especialment més vulnerables, encara les que no tenen aquests papers en regla que exigim aquí, que des de l'administració costa molt vincular, no?, cap a algun dels serveis que teniu a promoció econòmica.
Correcte, sí. Bueno, nosaltres des de l'Ajuntament sí que es fan molts programes, tenim molts serveis i donem molt accés a l'ocupació i a la formació, però sí que és cert que tot el col·lectiu que parla Raquel, que és el col·lectiu potser més vulnerable, la gent que està fora de la reglamentació per poder accedir a la feina, pues sempre dintre de l'administració queda una miqueta fora. Tot i així, l'Ajuntament té els serveis i els departaments que ajuden, que acompanyen en aquesta regularització administrativa. Però en el punt que estem nosaltres, que és oferir la gent ja al mercat de treball i formar-los, pues sí que l'equip de Francesc Palau pues són els que els hi arriba primer la gent.
Andrea, aquesta és una de les problemàtiques principals, no? Accedir a aquesta regularització moltes vegades per part d'aquestes dones que, clar, es troben en un cercle viciós, que si no tenen feina no els hi donen a la reglamentació, si no la tenen no els hi donen feina, no?
Sí, sí, totalment, totalment. De fet, bueno, jo aquí crec que hauríem d'introduir, no, també tot el tema de la divisió sexual del treball, no? I crec que aquí precisament totes les dones migrades, no, que formen part bueno, de la bossa de treball irregular, que està fent treball de cures i treball domèstic, no, en situació de completa informalitat en molts casos, no? Clar. Crec que això és molt important tenir-ho en compte perquè, bueno, tenen unes condicions de treball completament, bueno, informals, i això genera un cercle viciós molt, molt difícil de trencar, no?
De fet, Andrea, això amb la pandèmia va quedar, no, molt sobre la taula, però no sembla que haguem fet gaire.
Sí, sí, no, de fet, evidentment, una de les coses que van quedar sobre la taula durant la pandèmia va ser, no, com totes les feines essencials, no, totes les feines de reproducció de la vida, tot el treball domèstic i de cures, era el treball, no, més essencial i el qual no podia parar, però sí, no han canviat molt les coses des de llavors. Es requereixen una sèrie de canvis estructurals en el mercat de treball, no només, no, en l'organització social, no? Aquesta divisió que fem entre treball productiu i treball reproductiu, sent el treball reproductiu un treball que fan les dones, evidentment condiciona completament la seva participació en el mercat de treball.
Clar. I a vegades també, tornant una mica a l'objecte de la xerrada d'avui, la pròpia feina tan precària les porta a un estat de salut també molt complicat, no? I agreuja potser patologies o fins i tot provoca patologies específiques.
Totalment, totalment, sí, sí. Bueno, la precarietat en si mateixa, no?, genera molts problemes, com han dit les companyes, molts problemes de salut, especialment de salut mental, però després també, no?, hi ha tot un tema d'infrarepresentació o invisibilització de patologies femenines específiques molt relacionades amb el treball, no?, tot el que són els riscos psicosocials, tot el que, no, les conseqüències de discriminacions específiques que viuen les dones en el mercat de treball o de l'assetjament sexual, per exemple, no, dintre de l'assetjament sexual laboral. Diguem, tot això, doncs, sí que està invisibilitzat i, evidentment, genera conseqüències per la salut molt greus.
Com podem trencar aquest cercle de ser dona precària i encara més patir, doncs, tots aquests problemes de salut associats? Per posar un punt, no, de cap a on podem començar a treballar, Andrea?
Clar, per mi hi ha una cosa que és essencial, és entendre, no? O sigui, aquesta, la divisió sexual, entendre quina és la feina que fan les dones en el treball de cures i en el treball reproductiu és bàsic per entendre la posició que ocupen en el mercat de treball, intentar revertir això a través de polítiques públiques, a través de, no, una descentralització del que ocupa el mercat productiu, no, diguem, a les nostres vides, repartir el treball, fer polítiques públiques i desenvolupar l'estat de benestar per que no siguin, perquè tota la cura de les persones no recaigui sobre les dones, i que sigui tota la societat la que participi això, no? En això. Per mi és un canvi estructural en el mercat de treball, més enllà de que, evidentment, desenvolupar polítiques de conciliació està molt bé i s'ha de fer, però que a vegades són, diguem, com, bueno, solucions com molt, que no acaben d'encaixar, diguem, i que no acaben de suposar un gran canvi, no? A més, que també generen discriminació cap a les dones, no? Moltes vegades, no? Perquè totes les reduccions de jornada, la majoria són dones, això pot generar discriminacions en el centre de treball, bueno. Llavors, que fes que no canvi, diguem, estructuralment, no? El repartiment entre treball productiu i reproductiu, doncs això, jo ho veig, bueno, s'ha de potenciar canvis en aquest sentit.
Anem posant pedaços, no? I algunes sí, solucions exactament. Que moltes vegades deixen fora les dones més precàries, també.
Totalment, 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 sí.
Paola, no sé si també ens podem fer una fotografia una mica del Prat, perquè crec que has portat dades,
sí,
no?
Sí, una miqueta.
No sé si són dades a nivell d'inserció d'aquesta divisió que
Mercant
parlava també l'Andrea.
Mercant de treball, que és l'informe que va publicar fa res la nostra companya, la Maria Navarrete, ¿vale? Tenim l'Observatori Socioeconòmic de les dades de Mercat de Treball al Prat i puc aportar alguna coseta.
Aprofitem perquè moltes vegades se'ns fa més fàcil tenir en compte la visió del Prat.
Sí. Vale, doncs, per exemple, dades com que l'ocupació dels homes supera a la de les dones en un 9%, vale? Vull dir, les dones estan en l'atur, o sigui, hi ha més dones en l'atur que no pas que no pas homes en el Prat, i principalment les dones més grans de 45 anys. Vale? Aquesta seria una dada interessant. La jornada parcial,
doncs ara parlava d'Andrea,
el percentatge de la jornada parcial de que ocupen les dones, doncs és un 28% més alt en el cas de les dones que no els homes. Això què representa? Pues el que parlava l'Andrea, el treball reproductiu s'encarreguen les dones. De fet, quan atenem a les dones, la principal pregunta per accedir a una oferta de treball és l'horari. Quin horari tindré? Perquè l'he d'encaixar amb la resta de la meva vida, no? I no s'hi compta amb la figura de... en el cas de que existeixi un pare, no, com que no existeix.
O sigui, clar, això ho veieu en les consultes diàries.
Exacte, en el dia a dia.
No? Sí.
És la principal desigualtat, el que apuntava l'Andrea, la Raquel, pues, el reconeixement del treball reproductiu és que és essencial, el reconeixement per part de tota la societat, i inclús nosaltres, no? Les mateixes mares, no? Perquè partint d'aquí és el que mourà tota la resta. I això és una dada interessant, no? Un 28% de gent que busca feina i que està treballant, i que desenvolupen feines de jornada parcial són dones. O sigui, és un 28% més alt que el que fan els homes. Les dones aturades al Prat de més de 54 anys d'atur de llarga durada és un 60% de dones, vale? Davant del 40% que són homes. El mercat de treball està feminitzat totalment, les ocupacions que ocupen les dones, pues, són les que ja coneixeu, vale? Un 92% es dediquen a temes d'ensenyament, cura, assistencialisme i servei domèstic, vale? El salari, pues, un altre tema interessant, un altre tema bàsic, el salari en el cas del Prat, pues, hi ha una escletxa salarial amb la relació d'home-dona d'un 24% de diferència salarial. En el cas de les pensions contributives, això és pensions per incapacitat o per jubilació de les dones, arriba aquest a un 42% de diferència entre homes-dones. Per què? Perquè les dones que han treballat i han cotitzat han treballat probablement per jornades parcials i la pensió de jubilació o pensions d'incapacitat temporal, pues és la que és, queda el que queda, no? Què més així? Bueno, són aquesta tarda a la jornada donarem moltes més cosetes i ensenyarem tot l'informe de la Maria, ¿vale? Perquè està superxulo.
Però és molt interessant per aterrar, no? El que parlem en teories, doncs, amb les dades d'aquí de la ciutat, no? Que
I
moltes vegades la gent
Prat.
No s'ho creu.
I això és en el Prat, vull dir que és una foto del que passa a la resta de l'estat, de la comarca, de la província. O sigui que en aquest sentit no estem dient, entenc que no estem dient res que ningú s'esperés, però és per reflexionar i dir, escolta, això està passant, no? A la meva veïna o a mi mateixa o... qui sigui.
Raquel, des de Francesc Palau, què és el que s'hauria de canviar per, com dèiem, trencar aquest cercle viciós?
Com deia la companya, és que és una feina supercomplicada per començar a fer passos, però realment és un canvi estructural, és un canvi de mentalitat, de concepte. Sí que és cert que passada la pandèmia, passat el confinament primer, es van evidenciar que aquest tipus de feines que la Paola comentava, que precisament són les que majoritàriament fan dones, eren reconegudes com feines essencials, que realment són les feines més precàries, amb menys salari i amb unes condicions doncs, més complicades, no? I semblava en aquell primer moment que es anava a donar una miqueta més de força i més de qualitat a totes aquestes feines, que bueno, la realitat ens ha dit que actualment doncs, estem en el mateix punt que estàvem abans, no? Que no s'ha arreglat, no s'ha posat una miqueta també de qualitat a totes aquestes tasques, ni se'ls ha donat la rellevància. Jo crec que també, a part de tots els altres punts que tant l'Andrea com Paola han comentat, és una mica l'empoderar la dona també, perquè ens creiem que la feina que estem fent realment és una feina important, que li puguem aportar professionalitat a la feina que fem. Vull dir, un treball de cures o un treball de neteja no el pot fer tothom. S'ha de fer una formació i s'ha de tenir capacitat com per poder tirar endavant una tasca d'aquestes, que no és una feina fàcil. I des de la dona que li aporta qualitat i professionalitat a la seva feina, podem fer molt de camí també, no? Per reclamar els nostres drets i una igualtat una miqueta més àmplia en aquest sentit. Jo crec que una mica el títol de la xerrada, a l'esmentar aquesta salut, dona i treball, hem de tocar totes aquestes tres portes i algunes més per una mica un canvi de concepte, no? I jo crec que és superinteressant el poder interrelacionar aquests tres conceptes.
Doncs pinta molt bé aquesta xerrada, la veritat, imperdible. Aquesta tarda a partir de les 6, amb doncs, aquestes tres dones, aquests perfils tan interessants, com són la Raquel Galícia, l'Andrea Alvarado i la Paola Enríquez, al centre de promoció econòmica. I no sé si, Carme, hem de fer alguna reserva, podem presentar-nos de forma directa?
Per sort no hi ha problemes d'aforament i hem pensat que millor fer-ho d'entrada lliure i res, us esperem a tothom aquesta tarda, perquè realment hem posat molta il·lusió, portem molt de temps treballant el tema i pensem que realment pot ser molt interessant.
Doncs segur que ho serà. Gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
Adéu, molt bon dia.